A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Vinga, que tenim força coses sobre la taula, algunes de les que han capitalitzat l'atenció els darrers dies, algunes altres que ens deixava sobre la taula ahir Maria Àngels Llinàs, algunes altres que tenen a veure amb aquest temporal de les darreres hores i com ha pogut afectar o no, i altres, bé, aquesta comunicació o incomunicació entre govern i oposició, tot plegat al llarg d'aquests propers minuts, ho comentarem amb Eduard Terrado, el portaveu d'Esquerra Republicana. Eduard Terrado, bon dia i bona hora.
Molt bon dia, molt bon dia a tothom.
A més de tot el que porteu, portaveu.
Sí. És veritat que sempre plou sobre mullat, i mai més ben dit.
Va, comencem precisament parlant de la pluja. Poques afectacions, no?
Sí, poques, gràcies a Déu, poques afectacions. Potser va fer més afectació, més incidències, la ventada que es va produir ja a la tarda, que va haver algun problema amb algunes branques caigudes, algunes teules, algun sostre que es va moure una mica pel vent, però l'aigua no ha fet res. Ha fet que s'ha calgut que tallar el camí de l'Atlàntida, que ja és un clàssic, però teníem altres llocs a punt per tallar si calgués, si hi hagués algú d'inundacions o riuades, i no ha calgut.
Doncs sí, si ens permeteu, podem començar per aquí i per aquest assumpte que també vam comentar amb el regidor Terrado fa dies, que és la qüestió de les escales que donen a la riera de Terramar.
Molt bé.
I com està aquell assumpte? El regidor parlava d'una proposta que s'havia fet a Biodiversitat perquè es poguessin d'alguna forma realitzar uns panells informatius per a les persones que accedissin a la Riera de Terramar. En el darrer ple municipal, Carme Gasulla li retreia que era la regidoria la que havia de liderar aquest assumpte. Qualsevol cas, la història d'aquestes escales, si ara s'ha de fer un cert balanç de com han anat les coses des de la seva col·locació, quin seria aquest balanç?
A veure, aquestes escales, em sembla que ja ho vam explicar, és una necessitat que es té a nivell global de tot el que són les platges de Sitges, de millorar els accessos i la seguretat, i formaven part d'un pla que entrava en totes les platges. Aquí a la riera hi havia unes escales al final de tot el passeig que baixaven cap a la riera, estaven fetes malbé, hi havien hagut unes escales antigament, però després es van anar deteriorant, se van acabar desmuntant, la gent va acabar fent unes escales provisionals insegures, i el que van fer va ser en retirar aquestes escales, o sigui, no fer unes escales en aquest punt que anava cap a la riera, sinó fer unes escales que baixessin a la platja, del passeig cap a la platja, no cap a la riera. Sí que és veritat que haver-se facilitat més l'accés, o haver-se millorat l'accés, més segur a la platja, doncs sí que hi ha hagut un increment de gent que ha baixat a la platja, i des de la platja és molt fàcil arribar a la riera.
És que gairebé us ho comentàvem perquè hi ha a pocs metres unes escales que gairebé diríem que directament baixen a la platja, sí. I aquestes sí que és cert que estan, diguem, més properes al que seria la desembocadura, sí, de la riera, que no pas estrictament a la platja, no? Per tant, era de suposar que aquestes escales,
o sigui, diguem-ne, s'utilitzessin més, però just a la platja que hi ha al cantó de la riera,
exacte. I
per tant accedeixes ràpid.
Aleshores, fàcilment arribes
allà
a la riera.
Allà hi ha una sèrie de fets, no? de riquesa natural que criden l'atenció a molta gent, com és els ànecs, i una sèrie de, pues, un paisatge una mica curiós i agradable, i fa que molta gent s'ho prengui com un atractiu per anar a interactuar amb els animals, sobretot els que tenen nens petits. Clar, això crea una disfunció, crea una alteració de l'estat natural que hauria de tenir aquesta zona.
Li consta al regidor si hi ha hagut incivisme allà?
Jo no diria tant incivisme, jo diria potser falta de coneixement, i per tant es creen unes alteracions no desitjades i dolentes de cara a l'entorn natural que existeix allà, de la fauna, de l'ecosistema de riera, de desembocadora de riera, que no l'afavoreix, més aviat, al contrari, fa que el perjudiqui seriosament. I per tant, Jo entenc perfectament les inquietuds dels naturalistes, dels conservacionistes, que a través d'aquestes entitats, com són Biodiversitat Sitges, ens han mostrat la seva preocupació. No volem que siguin ells els qui encapçalen els encarregats de gestionar la problemàtica, sinó que som nosaltres com a Ajuntament els que hem de gestionar-ho. I el que sí que els hem demanat és que, si volen, que col·laborin dins de la seva capacitat que tenen com a coneixedors d'aquests temes en quant a com comunicar, quins temes cal més incidir, i per tant nosaltres farem els cartells, els farem nosaltres, però escoltant-los amb ells, segons la seva opinió, com s'hauria d'informar.
Dues qüestions a l'entorn d'això. Un, i suposo que la més fonamental. Passats els mesos, el regidor defensa que s'hagin instal·lat aquelles escales allà?
Home, jo el que defenso és que la gent no es faci mal baixant per unes escales, no caigui de cap i es faci mal. Llavors, ja que la gent hi baixava, el que no s'ha fet és posar-les cap a la riera, però sí, clar, òbviament es tenia que millorar d'arreglar l'accés. El que sí que hem de fer és preservar la zona, i una cosa no treu l'altra. Potser tinguem que haver començat... Clar, ningú és
esteu a punt adiví. Esteu a punt de respondre amb la segona pregunta.
Ningú és adiví. Ningú
de si potser s'hagués hagut de començar blindant una miqueta aquesta zona abans de col·locar-la.
Si ho haguéssim sapigut, haguéssim dit, bueno, anem a informar bé, anem a fer una corda i estaca, que és el que es va acabar fent quan se va veure el problema que hi havia.
N'hi ha hagut prou amb aquell pal i corda?
No. Hem de conscienciar més la gent. I a veure, el que sí que farem...
I us ho pregunto així per aquells que diguin senzillament, bé, si no n'hi ha prou amb un pal i corda, esclar, què es pot fer? Perquè uns panells informatius tampoc limiten l'accés a res, només informen que cal mantenir una determinada conducta, una determinada sensibilitat, però no impedeixen el pas o determinades accions que es puguin fer i que resultin gravoses pel medi i pels animals.
Sí, el que ens hem adonat és que tal com està situat ara el pal i corda no acaba de marcar visualment una zona protegida. Llavors, segurament aquest pal i corda l'hauríem de canviar d'orientació, ficar-lo perpendicularment a la platja perquè es vegi que no es pot passar a l'altra banda. I llavors sí que serà més visual i amb més senyalització i més campanya de conscienciació per part de tothom i incidir en tot el que puguem incidir amb la consciència ambiental de la gent. Perquè molta gent no ho sap, molta gent igual se pensa que allò doncs, és com un parc urbà, no? Que es pot utilitzar i es pot freqüentar, i el que hem de fer és valorar-ho, posar-ho en valor, que la gent sàpiga que s'ha de respectar aquell entorn.
Teniu un cert termini per fer tot això?
Bueno, sí, el termini és com abans millor, però el que volem fer és les coses ben fetes, i el que sí que tenim és que ara per fi amb el ple s'ha pogut nomenar els representants del consistori al Consell Municipal del Medi Ambient, que és un consell que no es convocava des de fa molts, molts anys, i ara volem tornar a convocar de cara al mes de novembre per convocar totes les entitats i totes les associacions que hi són en aquest consell per parlar dels temes mediambientals de Sitges, i un dels punts amb el que volem engegar és què fem amb la Riera. Volem mirar de tirar endavant el pla especial que es va aprovar inicialment fa molts, molts anys, i a veure si podem revisar-lo i tirar-lo endavant per ja delimitar bé l'ús i la protecció d'aquesta zona, que no oblidem que és una zona protegida a nivell europeu, que forma part de la xarxa Natura 2000, que és una zona CEPA, de zona d'especial protecció d'aus, i estem obligats a preservar-la, no només per la legislació, sinó per consciència moral i planetària, diguéssim, quasi.
Estirem una mica d'aquest fil. Per aquelles persones que vulguin també conèixer el parer del regidor i sobre si hi ha part de veritat o no, o aquells que diuen que l'Ajuntament en algunes ocasions és molt expeditiu a l'hora de gestionar tot el que és l'arbrat, per exemple, i a l'hora de fer determinades accions a l'arbrat. Bé sigui substitució o no substitució, o bé sigui arrencar o tallar soques d'arbres, etc etc. El posicionament del regidor en aquest aspecte, vist allò diferents exemples i diferents queixes veïnals a l'entorn d'aquest assumpte.
queixes de, per exemple, de substitució d'arbre.
Diguem-ne d'actuacions que per alguns són excessivament contundents a l'hora de, diguem-ne, de resoldre alguns assumptes que puguin fer referència o arbrats en males condicions que després no se substitueixin o espècies que puguin resultar protegides o que estiguin en el catàleg de l'arbrat, etc.
Hi ha diverses coses. Una és l'arbrat, diguéssim, urbà, que aquest pues, està per la funció que ha de fer, que és que guardin els carrers, que donin ombra, que siguin perquè per fer l'entorn públic més agradable, menys artificial, i bueno, el que passa és que a vegades pues, els arbres o envelleixen o emmalalteixen, cal, amb un informe del tècnic de medi ambient, pues, veure si realment està malalt, i llavors, pues, si es dictamina que sí que cal treure'l, pues, òbviament el substituïm. Hi ha altres arbres que, per exemple, aquí al mercat també pues, que tenien problemes, que donaven problemes amb les arrels, que rebentaven tots els serveis, això també pues, pues, no podem deixar de que les arrels... Igual aquell arbre no és l'adient per estar en un carrer, no?
Aquella famosa discussió que va generar exacte. Tot el canvi d'arbrat, l'Avinguda d'Artur Carbonell.
Va fer falta una mica de comunicació, això segurament, no? D'explicar-ho per què es feia. Però va ser necessari. I ara, bueno, ara tornen a estar arbres plantats i arbres que no faran malbé els serveis enterrats. Després, altres arbres, com poden ser, pues, jo què sé, si s'ha de fer una obra pública, pues, hi ha arbrat que per poder fer l'obra pública s'ha de treure. Hi ha arbres que, per exemple, no es poden replantar, per exemple, pins. Hi ha arbres que sí que es poden replantar, per exemple, jo què sé, una olivera.
Els pins no es poden replantar mai?
No, perquè es mor.
Es mor.
Sí. Hi ha arbres de que suposo que està relacionat amb si és de fulla caduca o no. Jo no sóc...
No, jo tampoc, eh? Però doncs, us pregunto com a regidor d'espais naturals.
Sí, però sí que sé de que hi ha arbres, que, sobretot els de fulla caduca, que els pots traure amb el pa sencer i llavors els pots trasplantar d'una banda a l'altra. Arbres com els pins no tenen èxit la replantació.
I us ho pregunto gairebé,
una operació
i fins i tot per aquella eterna qüestió dels pins de Terramar o els de l'Avinguda del Vinyet, de fins a quin punt s'han fet malbé les voreres i si pot haver una solució més o menys definitiva a això, sense malmetre els arbres, òbviament, i intentant millorar tot el que és l'espai urbà.
Home, suposo que els pins que acaben tenint una edat molt avançada, que es fan molt grans, que fan grans arrels...
Com és aquest cas?
Clar, aquests arbres, és que arriba un dia que dius, què faig, preservo el pi o preservo... Perquè clar, si del que es tracta és de que les arrels no facin mal els panots, i per tornar a posar la vorera en el mateix estat horitzontal que la gent pugui passar, has de tallar l'arrel perquè és que ja ha ocupat l'espai del panot. Pues igual si talles l'arrel, mates l'arbre. Algun moment que els arbres has de fer com una operació en renove, que has d'anar... En canvi, hi ha arbres que tenen un valor quasi... Bueno, tenen un valor patrimonial.
Com és el cas d'aquell, si no recordo malament, d'un dels arbres que estan situats...
Per exemple. Que són arbres de que dius, home, aquest arbre el que hem de fer és preservar-lo i mirar de fer el que sigui perquè no es mori i farem el que calgui.
El cas dels arbres, diguem-ne, davant del Club de Mar... Aquests arbres també que formen part del patrimoni, i un d'ells va agafar una malaltia.
És que si no el traiem aquell arbre, podia contaminar els altres, podia passar la malaltia als altres arbres i era un perill, vam tindre molta sort. Bueno, a veure, esperem que no hagi passat res, no? Però era una qüestió per preservar la resta d'arbres que calia treure'l. No? Jo crec que és una acció mediambientalista.
Enteneu que a vegades se'n fa una mica massa alarma d'això?
Sí, però jo què sé, no sé per què a vegades es vol qüestionar absolutament tot. A vegades ens tindríem que mirar les coses amb una ment una mica més intenta. Abans de criticar, preguntar. I llavors potser nosaltres també ens hauríem d'explicar, també. No sé, la comunicació sempre és una bona cura davant de malentesos.
Sí, perquè segurament determinades actuacions venen així de cop i volta.
Sí.
I també costen d'explicar, no?
Sí. Bueno, igual aquesta pues, se va veure que hi havia aquest problema que podia passar la malaltia als altres arbres i es va dir, vinga, traiem-lo ja. Sí, sí.
Vinga, anem de baix a dalt. Perquè el passat mes de febrer...
Hem fet els fonaments, ara?
Hem fet uns certs fonaments. El passat mes de febrer, el regidor Terrado i l'alcalde Miquel Forns presentaven aquesta reforma d'aquesta zona d'aparcament a la zona de Pins Bens.
Sí.
Ha tornat a ser notícia, òbviament, perquè es va donar a conèixer a partir d'una pregunta de Carme Gasull en el darrer ple aquest decret d'alcaldia signat el passat 13 de juny, pel qual es declarava nula de ple dret la decisió de la Junta de Govern de l'11 de desembre del 2007, del 2017, per la qual es decidia executar aquesta obra. Per posar una mica, diguem-ne, en context la situació. Si es declara nula de ple dret una obra que ja ha estat executada, perquè aquell decret d'alcaldia també, diguem-ne, que estipulava la paralització de les obres, i les obres ja estaven acabades, ara què se suposa que pot passar amb això?
A veure, jo voldria puntualitzar.
Tot el que vulgueu.
Perquè jo en el seu moment ho vaig dir al ple, però a vegades sembla que, no sé, m'agradaria que se m'escoltés. Jo vull puntualitzar. El que es va declarar, el que es va fer és declarar, o sigui, revocar formalment el projecte.
Declarar nul de ple dret la decisió de la Junta de Govern.
El projecte, l'aprovació del projecte. O sigui, el projecte tenia unes deficiències formals. El projecte que es va fer, es va encarregar una empresa externa redactar un projecte per fer aquest aparcament allà. Llavors, dins de lo que és el projecte no es va tenir en compte la situació jurídica del sòl, la qualificació. I llavors, clar, al ser una zona verda hi havia una sèrie d'accions, com per exemple asfaltar, que no es podia fer. El que vam fer va ser revocar el projecte, o sigui, declarar nul,
revocar la decisió d'executar aquest projecte, d'aprovar aquest projecte.
Perquè un cop ja estava aprovat i es va veure que hi havia aquest error en qual a la qualificació, en tindre en compte la qualificació, el que es va fer va ser no seguir amb el projecte, no es va executar l'obra tal com estava inicialment aprovat. O sigui que la correcció ja es va fer mentre es van fer les obres. Les obres no s'han fet com marca el projecte. No s'ha asfaltat, se va arreglar la zona, incrementant la zona verda que hi havia en projecte, se van augmentar molt més, se van plantar més arbres, etc etc. I al final el que s'ha intentat fer és tornar a la situació inicial, però d'una forma més ordenada i més en el sentit de zona verda. O sigui, allà en un principi era una zona que era un descampat desangelat, completament
terra. A veure si us entenc, regidor. Aquest decret d'alcaldia signat el 13 de juny declarava nula de ple dret
l'aprovació del projecte.
L'aprovació del projecte,
sí.
Que no és el projecte que es va executar.
Exacte.
Aquest projecte que s'ha...
Un cop vam saber que hi havia aquest problema formal, ja no vam executar el projecte. El que es va anul·lar va ser l'aprovació del projecte.
Però van executar un projecte allà.
Vam
acabar... És a dir, allà s'ha fet una obra...
Les obres, un cop s'havien iniciat, el que es va fer va ser no finalitzar el projecte, o sigui, no fer el projecte tal com estava marcat,
sí.
Sinó que el que es va fer va ser dir no asfaltem i modifiquem i encara incrementem més les zones verdes que hi havia inicialment previstes.
Aleshores, també perquè tothom ens entengui, és que és un pèl complex això, eh?
O sigui, si us fixeu ara, el resultat de l'obra és que abans era una esplanada, tot era una esplanada on aparcaven de forma tothom
sí,
com volia,
sí, sí.
I ara... Ja no és una esplanada pelada, sinó que és una esplanada que té a la punta una zona verda amb bancs per seure, al centre una zona verda, s'ha implantat arbres, s'ha condicionat i hi ha molt menys espai per aparcar. O sigui, el que s'ha fet és no fer el projecte inicial i deixar-ho en unes condicions de zona verda.
D'acord, però quan arriba a l'Ajuntament una resolució de la directora general d'Urbanisme que diu que pot haver aquí uns problemes en la gestió d'això, sobretot pel que fa referència a haver presentat o haver començat a executar aquesta obra sense tenir...
Bueno, això va vindre per una denúncia de la senyora Llinàs.
Sí.
O sigui, la senyora Llinàs el que va fer va ser anar a la fiscalia i presentar una denúncia,
sí.
Que hi havia delicte penal, etc. I el que hi ha ara és...
Que és aquesta denúncia que la fiscalia ha presentat al jutjat de Vilanova.
Ara s'està en la fase
d'instrucció,
fent investigació, mirant
sí.
A veure si realment hi ha fet penalment delicte
sí, sí.
Punible. Vale.
Però més enllà d'això, hi ha aquest decret d'alcaldia que declarava nul de ple dret.
Sí, sí, perquè s'havia vist que amb el projecte no s'havia tingut en compte aquesta qualificació del sòl. Que no vol dir que no es pugui fer, eh? En una zona verda tu pots fer aparcaments,
pots fer
pistes esportives...
Aquest decret d'alcaldia
no pots asfaltar, per exemple.
Però aquest decret d'alcaldia és del 13 de juny i l'obra es va donar per acabada el mes de febrer, perquè la va presentar l'alcalde i vostè.
Però no era l'obra aprovada. O sigui,
Llavors, quina necessitat...
D'alguna manera, que acabar els treballs inicials.
Quina necessitat hi havia de fer un decret del codi declarant de nulitat un projecte que al final...
Perquè al ser un acte administratiu en què que no estava correctament aprovat, perquè era una obra que no es podia fer tal com estava feta, diguéssim que, com t'ho diríem, de manera formal es tenia que anul·lar, de manera de que no quedés com que quedava aprovat i ningú feia res, sinó que formalment has de dir no, aquest projecte l'anul·lem perquè no s'ha tingut en compte la realitat jurídica del sòl. El projecte no s'ha executat, però igualment formalment l'hem d'anul·lar perquè no es tenia que haver aprovat en el seu moment, tal com estava redactat. Llavors, què hem fet? Hem revertit la situació i hem deixat la zona, pues, clar, és que si haguéssim deixat la zona com era inicialment, ens haguéssim dit, però què esteu fent? Esteu deixant aquí una esplanada pelada i bruta i mal feta? No, van dir, deixem-ho amb una qualitat millor de la que teníem en quant a zona verda.
Aquest bescanvi de qualificació ja s'ha fet, ja és un fet?
Bueno, això s'ha de fer, Aquí hi ha una realitat i és que hi ha una zona d'equipaments.
És a dir, si no recordo malament, regidor, el pàrquing estava en una zona verda i a baix hi havia una zona d'equipaments i el que es volia fer era bescanviar la zona d'equipaments per la zona verda.
Perquè el pàrquing estava... que era un equipament.
Sí, sí.
De facto era un equipament, estava en zona verda i...
El que us pregunto
és... I la zona que era equipaments, sí, qualificada com equipaments, de facto era una zona verda. El que es vol, que encara no ho hem fet, és tramitar aquest intercanvi.
Doncs la pregunta és...
Per adequar la realitat...
La pregunta és, si encara no s'ha fet, es podia efectuar aquesta obra sense tenir encara la certificació del bescanvi de qualificació del terreny?
No, però és que ja li he dit de que quan es va fer el projecte i es va aprovar, no es tenia constància perquè el redactor no ho va mirar de la qualificació real.
Sí, però més enllà d'això...
Llavors el que vam fer va ser no acabar l'obra. O sigui, no vam acabar l'obra. Això que esteu dient, de que es podia acabar l'obra, és que no la vam acabar.
Home,
vam,
si no recordo malament, vos veu dir que aquesta obra estava acabada.
Bueno, estava acabada, està bé. Les obres,
vaja, en la presentació del mes de febrer veu dir que aquesta obra està acabada, només falta l'hidrosembra.
Sí.
Però la resta la veu donar per acabada.
Però no l'obra aprovada, no l'obra aprovada amb el projecte aprovat.
Em costa d'entendre-ho.
És molt fàcil.
És a dir,
hi ha uns treballs que s'estan fent,
és a dir,
que a mig fer s'atura, se modifica.
Hi ha un pàrquing acabat, sí o no?
Sí, hi ha una zona, una esplanada on s'aparca que
aquest,
està acabant.
Aquest pàrquing acabat...
I jardins, també.
Està encara en una zona que està pendent de tenir la qualificació de zona d'equipaments?
Sí.
Sí. Aleshores, jo us pregunto, es podia fer aquesta obra i acabar aquesta obra en una zona que encara avui està qualificada oficialment de zona verda?
Si s'hagués plantejat com està ara, sí, perquè en una zona verda pots fer aparcaments.
Es pot fer aquesta obra que s'ha fet ara?
Es pot fer, sí. Si no asfaltes, es pot fer. En una zona verda, sense asfaltar, pots fer aparcaments, pots fer pistes esportives...
És a dir, en una zona verda es pot fer el que s'ha fet.
Sí.
Sí?
Sí. Llavors, el tema està en que... També se m'acusa de...
No, per això us pregunto, perquè quedi clar,
Tal... A una zona verda pots fer un aparcament.
Aleshores, no cal aquest bescanvi de qualificació.
Però que és millor, perquè és que la zona verda...
Home, si vols em dieu que es pot fer, però sense necessitat de...
Ja, però és que la zona que realment, abans, on no aparquen els cotxes, perquè és un vessant,
sí,
que hi ha els garfers i el pipicà...
La part de baix,
etcètera.
Sí, sí.
Allò està declarat com a equipament, està qualificat com a equipament, zona d'equipaments. Aquí sí que crec que seria absurd fer un equipament. Per tant, jo crec que val la pena canviar la qualificació de zona verda.
D'acord.
Val la pena. Perquè realment la zona que està...
Val la pena canviar la qualificació, però no té res a veure la qualificació en poder fer aquesta obra tal i com s'ha fet.
Sí, exacte. Exacte. De fet, m'agradaria explicar una cosa, és que...
Vinga.
A nosaltres se'ns acusa de que no s'han tingut en compte l'opinió dels veïns, etc. I és que justament si aquesta obra es va fer, va ser tenint en compte l'opinió dels veïns. O sigui, nosaltres quan ens plantegem a l'any 2017 fer una sèrie d'inversions amb el romanent... Inversions
sostenibles.
Sí, financerament sostenibles. Vam mirar a quines necessitats hi ha, què ens demana la gent. I una de les necessitats que ens demanava la gent era fins i tot asfaltar aquesta zona i arreglar aquesta zona. I la gent que ara ens està criticant Dius, però com em podeu criticar si quan en el seu moment es va fer aquesta obra perquè vosaltres ens ho vau demanar que ho féssim així? O sigui, jo tinc aquí un escrit de l'any 2016, una instància presentada per la senyora Maria Àngels Ginàs, en què ella diu que representa els veïns, i segurament sí, i que ens demanen, entre diversos punts, en el punt 10 ens demana cal asfaltar i senyalitzar degudament l'aparcament del poliesportiu. Cal asfaltar i senyalitzar. Doncs actualment, quan hi ha esdeveniments en aquests equipaments, s'arriben a col·lapsar fins i tot els dos guals, d'entrada i sortida, havent de requerir els veïns en més d'una ocasió a la Guàrdia Urbana. Tanmateix, aquest aparcament s'utilitza per particulars per abandonar vehicles, desballestar-los, reparar-los. O sigui, fixem-nos de que aquesta zona era com un descampat on s'abandonaven vehicles i ara l'hem tornat un parc, on també s'aparca. Diu, reparar-los i com a aparcament de caravanes, activitats no contemplades en les normatives urbanes. I posa fotos pàgina 10. Clar, jo me'n vaig a la pàgina 10 i és que és aquesta esplanada que ella demana que cal asfaltar i senyalitzar. I dius, bueno, no entenc molt bé com ara ens critica que es vulgui asfaltar. O sigui, a vegades no entenc. Si et fem cas, per què després, quan te fem cas, tu ens demanes, te fem cas, per què després poses una denúncia penalment? No ho entenc. Llavors, a mi m'agradaria que quan se diu que no es té en compte l'opinió dels veïns, pues se tingués una mica de memòria, perquè les inversions que es van programar l'any 2017 i de les quals surt aquesta intervenció, pues precisament se li feia cas a ella.
Perquè ens quedi clar, regidor, i a la manera de titular, aquest decret d'alcaldia que declarava nul·la de ple dret la decisió de la Junta de Govern de l'11 de desembre del 2017, feia referència al primer projecte que es va fer per reordenar aquesta zona,
no,
que mai no es va...
L'únic projecte que hi ha hagut.
Però és el que dieu, que després es va modificar i no es va complir en alguns dels paràmetres que assenyalava aquell projecte.
El que es va fer aturar l'obra amb el projecte que hi havia i finalitzar-la de manera que quedés el més segur possible a la zona verda.
I el que dieu és que el que s'ha fet en aquest aparcament es podia fer perfectament encara que la zona estigui qualificada com a zona verda.
És que en una zona verda pots fer aparcaments.
Això que s'ha fet entra perfectament dins el que es pot fer en una zona verda,
sí.
I el que dieu és que el bescanvi de qualificació entre zona verda i zona d'equipaments bàsicament servirà perquè la zona inferior, que és la d'equipaments, pugui, d'alguna manera, arreglar-se una mica, quedar una miqueta més adesentada, perquè allà no s'hi pot fer cap equipament, perquè
és un vessant,
i no permetria fer gran cosa.
I és una llàstima, allà sí que és una llàstima fer un equipament que faries desaparèixer tot l'arbrat. A la banda de dalt era una esplanada.
Per tant, en principi enteneu que tot allò que apuntàvem ahir, a partir de la nostra conversa amb Maria Àngels Llinàs, que l'Ajuntament hagi de rescabalar o aquests 212.000 euros, no passarà res de tot això,
a
perquè més, no caldrà fer absolutament res en aquella zona.
És que, a veure, aquests 212.000 euros, el que s'ha fet és finalitzar l'obra però de la manera que complís amb la qualificació de la zona i d'una manera ordenada i s'han gastat.
És a dir, no cal plantejar bé res perquè els diners s'han gastat amb l'obra tal i com s'havia de fer per aquesta zona qualificada,
sí,
de zona verda.
No com el projecte inicial,
no,
sinó...
D'acord. És a dir, aquesta declaració de nul·litat de ple dret fa referència al projecte inicial,
exacte,
que després es va modificar per adaptar-lo, sí, a la consideració de zona verda,
exacte,
d'aquest terreny.
Exacte.
És així, regidor?
Sí, sí.
D'acord. Doncs com a mínim que ho deixem apuntat, perquè tot això té... Com els dèiem ahir, no som allò especialistes en dret urbanístic i aquí és difícil navegar. Sou el regidor de Governació.
Sí.
I s'ha parlat molt del Top Mant aquests mesos.
Mm-hmm. Normal, sí, sí.
Normal que se'n parli,
clar,
no?
Clar, clar.
Perquè suposo que aquest és un dels temes que més preocupa.
A veure, com a regidor de Governació, clar que em preocupen tots els temes. Hi ha temes que són problemes de seguretat ciutadana i amb fets delictius que són molt preocupants i aquests em preocupen molt.
I per com, a, tant, com a quins, regidor?
El tema de furts, entrades a una venda, per exemple, o agressions o agressions de gènere, violència de gènere, tot aquests, sobretot els de violència de gènere, em preocupen moltíssim perquè quan si es produeix, pues, t'impacta.
Hi ha dades, hi ha xifres que puguin d'alguna manera certificar que no disminueixen les agressions de gènere?
La violència de gènere és una violència que les dades no acaben de ser, jo crec,
del tot representatives,
perquè...
Hi ha una violència que no es denuncia?
Exacte. Ja, quan a la policia arriba un fet d'aquest tipus, és que hi ha la relació o la situació d'agressivitat o de fets d'agressió ja són molt extrems i la víctima ja no aguanta més o necessita una acció mèdica, no? I llavors, clar, potser a vegades penses igual és que estem veient la punta de l'iceberg, no? Llavors, costaria poder dir si han baixat o pujat, no ho sabria dir. El que sí que no sé per què, potser hi ha algunes temporades de que veus que se'n fan més, d'altres que es relaxa la situació, però sí que de tant en quan hi ha alguna agressió de tipus de violència de gènere i no és gens agradable tindre que... I per tant, aquests són els que més me preocupen. El tema del topmanta és un tema d'infracció administrativa, que pot ser molesta per a alguns, i ho entenc, però jo trobo que és molt més greu altres temes de comportament violent o penal o delictes contra les propietats, que per qui els pateix, no són tan visibles, però els pocs que els pateixen són molt molestos i inclús desagradables, clar.
Estem també en una línia relativament semblant a la dels darrers temps, pel que fa referència al...
Sitges és un poble que... Clar, és que a vegades diries coses que diran, no, home, per què em dius això? Però comparativament és més tranquil que d'altres, en quant a temes de delictes... per exemple, robatoris a les cases n'hi ha menys que a d'altres municipis. Aquí es fa molta feina de prevenció, molta feina de patrullar zones residencials que, per prevenir que puguin entrar a les cases. Se fa també molta feina en quant a la seguretat viària. En quant a seguretat viària s'ha millorat molt l'accidentabilitat perquè es fa molta prevenció, sobretot amb el tema de controls d'alcoholèmia. Pensem que quan a algú se li fa un control d'alcoholèmia, el que s'està fent és una prevenció. No és una acció punitiva per a aquella persona, sinó és de prevenció de que aquesta persona pugui tenir un accident i prengui mal. No només ell, vull dir, aquesta persona porta un vehicle i si vas amb un nivell d'alcohol alt, pot ser un perill pels demés. I per tant, no diria jo que es porta una arma, però pots fer més mal amb un cotxe que amb una navalla a vegades.
Torno per un moment al topmanta, sí. Perquè hi ha una qüestió... diguem-ne, no sé si dir semàntica o de terminologia legal, que està molt motiu de debat aquests mesos. Quan teníem amb nosaltres a l'inspector de la policia, Rafa Pino, assenyalava que aquest és un fenomen, o com a mínim ho qualificava, de venda ambulant il·legal. Aleshores, us preguntem, entre la venda ambulant il·legal...
No arreglada. Sí.
Ell ens va dir així, venda ambulant il·legal, entre això i, com ens dieu, una infracció administrativa... Quina diferència hi ha?
A veure, una cosa és una infracció administrativa, que sí. Tu no estàs seguint una ordenança, per exemple, i l'altra és fer un delicte. Vendre sense un permís de l'Ajuntament al carrer no és un delicte, és una infracció administrativa. I, per exemple, fer un robatori, això sí que és un delicte...
Vendre mercaderia falsa és un delicte?
Això sí que ho seria, segurament.
Ho seria?
Si hi ha denúncia si les persones a les que estan estafant perquè estan venent un producte amb la seva marca ho denuncien, segurament ho seria. Feia falta que algú, per exemple, Adidas, diu, mira, aquest senyor està venent sabates Adidas i no ho són. Perquè ha posat una etiqueta. Pues aquests dos senyors de dia se'n van a la policia i diuen, mira, vull denunciar aquest senyor perquè està venent falsificacions meves. Llavors sí que ho sigui.
D'acord, com que serà difícil, diguem-ne, que ens podem trobar en aquesta situació, no perquè no ens hi puguem trobar, però serà difícil que algun directiu d'Adidas o de Louis Vuitton o de Chanel o de qui sigui passi per Sitges i vegin el topmanta un producte seu i denunciï la policia, etc. Per aquells... comerços, o d'alguna forma per aquelles persones que en no en el darrer ple municipal, a l'anterior, varen exposar en veu alta doncs, aquest enuig de molts comerços de dir, escolta'm, nosaltres paguem uns impostos, venem mercaderia legal i aquí al carrer, ocupant la via pública, hi ha unes persones que ni paguen impostos per vendre ni venen productes que estiguin en l'àmbit legal, almenys en una bona majoria. Què es pot contestar a aquestes persones?
Aquestes persones... a mi m'agradaria recordar que fa anys, quan jo encara no era regidor, fa bastants anys no era regidor de res, si no recordo malament, recordo que els venedors no estaven al passeig marítim, els venedors estaven
al carrer.
Al carrer. Estaven,
sí, estaven al carrer Parellades, estaven a l'illa de vianants del carrer Parellades, primer de maig.
Davant mateix de les botigues a les quals estaven traient els clients. Llavors, no es pot dir que no es fa res. Vull dir, la policia o els governs de l'època, mitjançant la policia, se van anar fent una tasca d'apartar aquesto, de que no interactuessin amb, o sigui, de que afectessin el menor grau possible als comerciants.
Us agafo raonament, però us torno a fer la pregunta en el sentit de si enteneu que els comerciants puguin fer valer bé el respecte que tenen ells a la llei, perquè han de pagar tot un seguit.
Sí, no, i seguint amb aquest raonament, de que es va fer aquest desplaçament, no desplaçament, sinó que se'ls va fer fora d'allà, clar, els venedors, que són gent de que, pues, bueno, que tenen les necessitats que tenen i que no poden posar-se a treballar de paleta, per exemple, perquè com que no se'ls dona els papers de residència...
Sí, aquesta
no poden...
situació de...
És una situació molt trista. A mi, almenys, més que mirar-me els amulls de delinqüència, me'ls miro amb una mirada de gent que està en una situació que estan en un atzucac, en un carrer sense sortida, i han de viure. Llavors, clar, el que nosaltres no hem de fer és tampoc permetre que es faci una infracció administrativa, tampoc ho hem de fer. Pues bueno, anem i els traiem i fem una sèrie d'accions perquè aquesta gent no faci aquesta irregularitat. I per tant hi anem. I si ara s'han posat al passeig, pues anem al passeig i la policia i anem allà i els diem, escoltin, aquí no es pot estar, tenen que no es pot fer aquesta activitat i els anem desplaçant. El que passa és de que no pots estar tot arreu. O sigui, per poder acabar amb aquest fenomen hauríem de posar 50 policies al llarg del passeig permanentment.
Ara hi anirem,
i aquest és el problema, que no podem.
Ara hi anirem, això, però no sé si us puc interpretar una mica per l'expressió del rostre i la forma de dir-ho. Us crea un cert problema ètic, això, en el sentit de sou el regidor de governació i, per tant, li escau al regidor de governació, diguem-ne, fer complir la llei, però el regidor de governació pensa que en aquest cas concret hi ha un vessant social, personal, que fa que aquestes persones que poden incomplir la llei tinguin un grau de vulnerabilitat que d'alguna forma, no sé si dir, matisa o flexibilitza o permet veure les coses amb no tanta rigidesa a l'hora d'aplicar la llei.
Una cosa és veure-ho, però l'altra executar. O sigui, jo no dono cap ordre de que es faci cap mena de vista gorda, ni molt menys.
D'acord.
El que sí que, bueno, jo tinc la meva opinió al respecte, però jo el que no puc fer és que tractar de forma diferent als ciutadans. El que crec és que aquest és un problema perquè, que s'ha d'arreglar i l'hem d'arreglar i on l'hem d'arreglar.
Perquè davant dels que diuen, escolta'm, és que s'hauria d'actuar amb més contundència aquí, o en aquesta mateixa taula hem vingut regidors i han dit que aposten obertament per bé, alguna cosa s'ha de fer per erradicar aquest fenomen i si cal contractar seguretat privada per afegir-se al dispositiu de la policia local, doncs que l'Ajuntament la contracti i endavant.
A veure, actuar amb contundència, de la manera en què jo vaig entendre quan se va fer aquell famós ple que van vindre aquests ciutadans, de la manera que jo la vaig entendre, la veritat, el que hem de fer com a cos de la policia local, el primer que hem de fer és preservar la seguretat pública. I si actuar amb contundència vol dir arribar a extrems en què ens haguem d'enfrontar, això crearà un problema de seguretat pública, com ha passat, per exemple, a Salou, que va haver uns problemes molt greus, o ha passat també per Andalusia, amb unes platges, amb uns vídeos famosos que corren.
Perdoneu-me ara, per si algú puc dir. Doncs vinga, fem servir...
O sigui, cal ser proporcionals amb el delicte que s'està produint.
D'acord, és que ara us pregunto. Prioritzeu, o a partir del que ens dieu, prioritzeu la seguretat pública per davant que es pugui estar incomplint la llei?
És que, a veure, no és que s'incompleix la llei, és que un delicte penal... pues sí que,
que no seria el cas,
una
que no seria el cas aquest dia,
per un
una infracció, una falta administrativa, com
dieu, administrativa, no se la pot tractar amb una força desproporcionada. És que llavors ens acusarien a la policia d'exercir una sèrie de fer una sèrie d'actuacions que inclús ens podrien acusar a nosaltres.
És a dir, us acusarien de mal exercici de l'autoritat?
Mal exercici, i a més, de tindre prejudicis fins i tot racials. M'entens? Vull dir, un jutge...
No, no, per això us ho pregunto.
Jutge, ja no sé si dir-ho, però és que a nosaltres, és que els jutges, a les policies locals els ha arribat a dir no em porteu més manters, perquè us acabaré acusant d'això, de tindre de persecució per motius de...
Això se'ls ha dit?
Bueno, no ho sé si se'ls ha dit, però sí que...
Oi, no ho sé, ho acabeu de dir.
Bueno, a veure...
Ah, esclar. No digueu no ho sé si ho acabeu de dir.
Sí, la qüestió és de que el que no pot fer és perseguir una infracció administrativa com si fos un delicte penal. No, tu has de pues, aixecar un acte i dir, pues mira, pues, vostè està fent una infracció administrativa, pues, aixequis d'aquí, tingui aquí aquest acte, però no pots detenir-lo, aquesta persona. O sigui, un jutge diu, no em detinguis una persona i me la portis aquí quan està fent una infracció administrativa. Per tant, igual la teva motivació no és de fer complir la norma, sinó que és detenir una persona per com és. Més o menys, no sé si m'explico.
Sí, sí, però us ho pregunto perquè tornem a tenir, des del punt de vista de qui us escolti, és clar. L'inspector de la policia diu que és venda ambulant il·legal i el jutge considera que és una infracció administrativa.
No, l'inspector també considera que és una infracció administrativa.
L'inspector va dir aquí que s'exercia venda ambulant il·legal.
Bueno, doncs pues venda ambulant il·legal, però...
Home, si venda ambulant il·legal no és una infracció...
Com a infracció administrativa i no com a un delicte penal.
Regidor, arribem a les 11. Com es pot resoldre això?
Pues és el que li estava dient abans, és que això el que s'ha de fer és que les administracions competents en matèries de treball, en matèries d'immigració, aquesta gent són els que han de mirar de veure com se pot solucionar la situació d'aquests immigrants, d'aquestes persones nouvingudes, perquè passin a formar part d'aquest sistema en el que estem i no ser unes persones fora del sistema que no tenen cap mena de garantia en quant a capacitat per poder entrar dins el mercat laboral.
Són les 11, Eduard Terrado, gràcies.
Vale.
Fins a propera.
Vinga, a vosaltres.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.